A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
El darrer cop que saludàvem Rosana Lluch era poc després de Reis, encara amb la ressaca de totes les festes de Nadal, i poques novetats hi havia sobre la taula. Han passat els dies i la pròpia Rosana ens anunciava que hi hauria novetats i que ben aviat la maquinària es tornaria a posar en marxa. I és normal que es torni a posar en marxa perquè, bé, estem a 28 de gener, febrer, març, abril, 3 mesos, Sant Jordi, encara que ens sembli molt lluny, aquests 90 dies passaran, ja veuran vostès d'una revolada i ens plantificarem en la Diada del Llibre i de la Rosa. Però abans no arribi, està clar que les novetats ja han tornat a les llibreries. Rosana, bon dia i bona hora.
Hola, molt bon dia.
Ens ho deies que després de Reis no, però d'aquí 4 dies començarien a caure novetats, eh?
Moltes, la veritat és que moltes, eh? I encara falten tots els premis de la literatura catalana, que es van fallar la nit de Santa Llúcia. Mm-hmm. Surten aquest mes, però encara és una mica d'hora. Sortiran al llarg d'aquesta setmana algun, i després ja la propera setmana suposem que bé. De fet, està més previst pel febrer que no pas al gener, però vaja, és que el febrer ja és la setmana que ve. O sigui, a partir de la setmana que ve veurem tots els premis de la literatura catalana, malgrat que ara ja ha començat a sortir bastantes novetats.
Aquests dies són dies de relativa tranquil·litat, amb vendes
i... No, molta.
Molta.
Molta, sí, la veritat és que molta. Suposo que, a més, les condicions meteorològiques ja saps que no ens ajuden gens, I són més aviat dies d'això, del que tingui un llibre de repapar-se amb un cilló i començar a llegir, perquè tampoc no venia gaire de gust sortir al carrer.
O sigui que hem passat, diguem-ne, aquesta certa ressaca de les festes i ara tornem més o menys a moure'ns?
Sí, la veritat és que sí. Han començat a sortir novetats, altres que no són novetats, però que val la pena que si algú no l'havia llegit abans de veure la pel·lícula, perquè ja s'anuncia la pel·lícula, doncs que la busqui o que vingui i se la miri, perquè hi ha novetats importants que també estan relacionades amb el món del cinema.
Per exemple?
Per exemple, Via Revolucionària, que està en català i en castellà, En aquests moments ja estan als cinemes, però en ve una altra de pel·lícula, una pel·lícula que és d'un llibre que us recomanem molt vivament. És un llibre que fa molts anys ja que està editat en català i en castellà, i ara les editorials, tant en castellà, Anagrama com en català, Empúries, han fet una nova edició del llibre per a tots aquells que no se l'havien llegit. Us avisem que, com a mínim en castellà, també hi és en butxaca per aquells que diuen, escolta, és que ara no és moment de gastar diners en llibres, També hi és en butxaca, amb Anagrama.
Quin llibre és?
Es diu El lector, El lector, de Bernhard Schling, i és una novel·la que la veritat que a tots aquells que la vam llegir en un moment doncs ens va encantar i la vam recomanar amb altres. Perquè, clar, parla de la lectura, sí, parla de la lectura, però no pas de la lectura, sinó del lector. Perquè és la història d'un noi, adolescent, un noi molt jove, que té problemes de salut, per tant, l'assistència a l'escola doncs és periòdica, perquè bé, però un dia coneix amb una dona ja madura, una dona que té més enllà dels 30 anys, no ben bé l'edat, tampoc no s'especifica gaire, que és la Hannah. La Hannah és una dona enigmàtica, però és que amb ell, clar, és massa jove, però intenta esbrinar qui és la Hannah ni exactament quin passat té, perquè ell encara és molt jove. Clar, estem parlant d'Alemanya, estem parlant d'una dona que, en definitiva, el que el fa servir amb ell és de lector. És a dir, ell és que li llegeix, doncs, novel·les. I ella, això sí, té un ritual, abans que li llegeixi novel·les, de que el banya, per tant, evidentment, tenen una relació amorosa. Una relació que per ell, clar, és molt important, perquè ell és molt jove, encara no coneix res, ella, evidentment, doncs, bé, ja té una experiència, diguem-ne, no? Després de molts anys de no veure's, després de, bé, aquesta relació representa que s'acaba, ell es fa ja adult,
sí.
Ell evidentment doncs ha seguit la seva vida, i després de molts anys es retroben en un tribunal. Ell ja és advocat, Michael és advocat, però ella ara, la Hannah, està acusada d'un crim del passat, un crim relacionat evidentment amb els jueus. No us direm més, però Michael, aquest passat obscur, evidentment és una sorpresa, no en sabia res, però en tot ell ara retroba aquella relació que va tenir amb ella, però sí, això sí, li haurà de fer de lector, però d'una altra manera. Ara no li pot fer de lector, diguéssim, a casa seva, no poden estar a casa seva, sinó que ell, evidentment, li haurà de registrar en cintes el que l'envia a la presó.
O sigui que d'alguna manera es convertirà en el seu defensor?
Sí. En definitiva, clar, li toca en aquests moments doncs fer un altre paper. Uh-huh. És un dilema per ell perquè desconeixia això i, evidentment, és un tema dur per ell, però bé, us voldríem que us la llegíssiu perquè veieu ser una novel·la preciosa. Suposem que la pel·lícula estarà feta també amb molta gràcia, uh-huh. Suposem, eh? La veritat és que...
Perquè quants anys té aquesta novel·la, Rosana?
Doncs, a veure, 15?
D'acord.
Bastants. La veritat és que no sé quan... No, més. Uh-huh. El 97 es va fer.
D'acord.
Vull dir, 97, doncs, uh-huh. Llavors...
És que t'ho preguntava per si...
Català, en castellà, jo diria que més.
T'ho preguntava per si d'alguna forma t'ha cridat l'atenció que aparegui ara una versió cinematogràfica d'una novel·la de fa 10 anys o 15 anys.
Sí, la veritat és que sí. A més, és un tema, malgrat tot, doncs, és un tema difícil de portar, vale? Ell és un noi jove, i té una relació amorosa amb una dona molt més gran, i la veritat és que això és un dels temes de la novel·la, no? Però en definitiva és la relació tan especial entre ells, perquè diguem-ne que evidentment ningú no coneix l'altre. Uh-huh. No coneixen res més de la seva vida, més que dels moments que estan junts, i sobretot el ritual d'ella, en rentar-lo. És com si fos una persona nova quan està amb ella, que és tot el que vol saber, i és una relació, doncs, diguem-ne, difícil, una relació complicada pel que fa que veiem dues persones d'edats molt diferents, ell encara és un nen, i la veritat és que és a mi em va agradar, és una novel·la molt curteta, però molt ben escrita. El Bertha Sling, tot el que ha fet després també és interessant, s'ha mogut en camps molt diferents, però la veritat és que, sobretot en el camp de la novel·la negra, però aquesta, evidentment, no té res a veure amb això.
O sigui que l'afegim a la llista de tots aquells lectors que vulguin veure la versió cinematogràfica, o d'aquells que hagin vist la versió cinematogràfica o que la vagin a veure i després vulguin llegir el llibre.
Exacte. Empúries us diem que ha fet una edició de menys de 10 euros i la veritat és que també és allò que dius, bueno, malgrat que ja tenien el llibre, doncs aprofiten i no, diguem-ne, no el fan en un format així mig-mig, diguéssim, i amb la qual cosa doncs, també és una allò per llegir-lo.
Mm-hmm. Eh? Quatre detalls sobre Via Revolucionària, que ens l'has esmentat així d'una revolada.
Sí, bé, és un autor desconegut, realment, és un autor, el Richard Yates, malgrat que té bastantes coses publicades aquí, tampoc no és un d'aquells autors que dius, bueno, en sabíem res. No, la veritat és que havia passat sense pena ni glòria cada una de les edicions, bé, aquelles edicions que sí, que s'arriben a vendre, però que tampoc no surten ni en llistes ni res, i està bé perquè doncs, planteja doncs, el desengany de dues vides, de tot allò que esperàvem i que resulta que no sabem per què no arribem a aconseguir el desengany de la dona, diguéssim, en un moment donat, en uns anys després, diguéssim, la dona americana que volia uns somnis, que tenia uns somnis, uh-huh. És igual americana que d'aquí, el que passa que tenia uns somnis i encara no saps per què, tot i estimant a l'altre, et fas mal. Et fas mal perquè els teus somnis no els aconsegueixes, perquè sempre vas lluitant buscant un somni i en definitiva el que hauries d'apreciar és el que ja tens, no? Aquell dilema també entre família i treball, entre realització personal i realització familiar, i en definitiva és un tema de sempre, però que el Richard Yates el toca molt i molt bé. A mi m'han dit també que la pel·lícula està molt ben feta, la veritat és que no us ho puc comentar perquè porto uns dies que el del cinema no ho porto gaire, però m'han dit que està molt i molt ben feta.
M'ha preguntat si a part de mirar-te tots els llibres t'has d'empassar les pel·lícules.
Home, també va bé, no?
Després sí.
De dir, el que passa és que com que saps, em costa veure pel·lícules que he llegit el llibre, sobretot si l'he llegit recentment, em costa més perquè llavors el tens massa viu i tu ja t'has fet la imatge dels personatges i llavors et costa, malgrat que siguin grans actors, eh?
I no sé si deu haver una certa predisposició a esperar que la pel·lícula mai no serà com el llibre, eh?
Sí, també, suposo que també això ho tinc dintre i també em costa més, eh? Però vaja, l'actor, com que fa tants anys que el vaig llegir, doncs Encara m'atreviria, però l'altre no sé què dir-te.
Via revolucionària de Richard Gates, aquest llibre a l'entorn, o gairebé podríem dir una faula sobre la condició humana, sobre allò de contentem-nos amb el que tenim o intentem satisfer-nos amb allò que ja tenim, i no frustrar-nos per allò que voldríem tenir. El desengany de dues vides, dos llibres, El lector per un costat i Via revolucionària, que tenen ja adaptació cinematogràfica, per tant, la Rosana ha cregut convenient començar per aquí, perquè en la llista dels llibres més venuts han canviat poquetes coses. Quan no hi ha la noia que somiava amb un llumí, hi ha els homes que no estimaven les dones, i quan no hi ha els homes que no estimaven les dones, hi ha la noia que somiava amb un llumí. O sigui que si fa o no fa, Stieg Larsson en un número 1 o un número 2, o no un número 2 i no un número 1, perquè si fa o no fa, venen de la mateixa casa. Per la resta, poques coses, però ens sembla, n'havíem parlat mai, de Cecil Beach.
Sí,
n'havíem parlat.
Sí, perquè ara el que ha passat també amb el Cecil Beach és que s'ha fet butxaca, s'ha dit que és un dels millors llibres que va aparèixer en el 2008, però sí que n'havíem parlat perquè dèiem que era aquella jove parella, anys 70, que es troben, bé, que després d'universitaris que es casen,
sí.
I una mica és què espera ella, que ell sàpiga, sobretot relacionat amb el tema de l'amor, etc etc, i què espera ell que ella sàpiga. Ell evidentment no sap res, ell sap poquet, i és com una parella es va desenvolupant, com aquestes esperances de dir, bueno, no? Aquelles expectatives, i en definitiva on van? Doncs van a Cecil Beach, van a la platja de Cecil, i allà doncs representa que una jove parella es retrobarà, es trobarà amb aquesta vida per començar que tenen, però que en definitiva tots tenen aquelles pors de dir, bueno, arribaré a ser el que ell vol, o al contrari també, ell també pensa si ella està esperant d'ell molt més del que és, o del que podria donar, tant en l'aspecte amorós com altres aspectes.
D'acord, doncs hem refrescat la memòria. Havíem parlat mai de rodanxes de bocins de vida?
No.
No.
Aquest sí que no. La veritat és que jo ni l'he llegit. Bocins de vida de...
D'Antoni Torres?
Sí, no. Aquest és un llibre que, la veritat, jo encara no... Ni l'he fullejat,
Sí?
Ni l'he fullejat,
Però ho diem perquè ha aparegut aquí a la llista de ficció en català, en el número 8 de cop i volta. Havíem parlat de l'Africà?
De l'Africà, sí, n'havíem parlat que era la primera obra del Decletio que sí. apareixia en català i que en definitiva diuen que és la millor, que és la millor quan que en definitiva es troba amb les arrels de l'Ecclesio, és un relat que en definitiva és autobiogràfic en el sentit que ell busca les seves arrels i es retroba amb el seu pare. La seva relació amb Àfrica, ell va créixer a l'Àfrica, uns anys va estar a l'Àfrica, i és una mica de retrobament. Diuen que és el llibre més important i per això 62 va fer un pas i va dir, a veure, de l'Ecclesio no podem publicar tot, és un autor difícil, se'ns fa difícil en aquest moment perquè ja sabem que de vegades els premis Nobel tenen una llarga durada, altres no tant, i per tant van decidir que en publicaven una sola obra, aquesta.
I han decidit aquesta.
Aquesta, i per tant sí que és una obra important de l'Ecclesio, en definitiva, si la llegiu, com que és curteta es pot llegir fàcilment, però sí que us trobareu amb un autor mica hermètic, Vull dir que...
Sí?
Evidentment se li ha donat el Nobel, per tant ha de ser un autor, diguéssim, important en el sentit de que quan desenvolupa els temes són temes també de molta introspecció.
O sigui que compta a l'hora de
llegir-lo. Sí, que no serà mai un best-seller, no serà mai una obra per absolutament tothom, perquè molta gent no hi trobarà allà, doncs, més que introspecció.
Bé, i dins de... Ha passat ja la celebració de l'any Rodoreda, però ens ha cridat l'atenció que dins dels llibres de no ficció en català apareix com un dels llibres més venuts, perquè hem de suposar, perquè fins fa poc si se'n coneixien no havien estat mai publicades en la seva integritat, Les cartes complertes entre Mercè Rodoreda i Joan Sales, en l'edició de Montserrat Casals, epistolari entre l'escriptora i el seu editor entre el 1960 i el 1983, o sigui, els últims dies de Rodoreda. I pel que veiem és un dels llibres, en aquest cas, que també està inclòs en la llista dels més venuts.
Sí, sobretot jo diria que més que el gener, sí que és veritat que el gener, clar, sí, contem, però jo no diria d'aquesta setmana, però sí que va ser un dels llibres més venuts també a les voltes del Nadal, perquè és un llibre important, és un llibre, diguem-ne, car, i llavors és un llibre que la gent va decidir que se'l regalava més aviat per aquestes dates, En definitiva, és un llibre per a aquells que els encanta la Rodoreda, els que volen saber també una mica més de tot aquells autors de l'època, tot allò que es movia en l'ambient literari. La veritat és que és un llibre en el que la Rodoreda passa, fa repàs, ella i el Sales, a tothom, sobretot ella, i algú no queda gairebé emparat, també us ho diem. És un llibre que també, la veritat és que tots aquells que el tenim a les mans i tal, per disfrutar-lo estones. També la gràcia del llibre és que el fet cartes, tampoc no cal que te les llegeixis totes, ni de totes de cop, sinó que vagis agafant bocins i diguis, bueno, a veure, aquí qui és aquest que s'està parlant, què li està passant, perquè ella fa repàs de tot, és a dir, no només dels ambients, de la qüestió literària, de si li publiquen els llibres, si no, què ha de fer, etc.
Sí.
Sinó també dels autors que l'envolten, si aquest, si l'altre, si ha llegit aquest llibre o si ha llegit l'altre i què li han semblat, sinó també de coses personals. I per tant, hi ha trossos que diríem bé, que són... a veure, que fins i tot fas una riallada un dia, Déu-n'hi-do, com sort que no hi és, perquè la veritat és que es va carregar amb uns quants.
D'acord, o sigui que dona una visió, o hi afegim, aquesta, no sé si dir una visió, no, i dir-li que no, però una visió de Rodoreda sempre ha estat una visió molt, diguem-ne, molt fora de l'escriptora que parlava molt dels altres. Precisament no era aquesta la imatge de la Rodoreda.
No, doncs, però aquí, clar, com que és una relació amb el seu editor, que, clar, li pot dir tot. El que passa és que va més enllà de l'editor. És també aquell amic, el confessor, diguéssim, algú que la connecta també amb, bueno, allò de compartir coses, no? I que la connecta també amb el món exterior, no?
D'acord, ho dic per si més d'un es pot sorprendre. Per aquest retrat de Rodoreda a partir de les seves cartes.
Sí, la veritat és que suposo que, bé, el que he llegit molt, sí, però que si només et centres en la colometa, etc., potser tens una visió...
D'acord, potser pot resultar això un petit, diguem-ne,
sí.
No direm que impacte, però
impacte, bueno, perquè suposo que, no sé si, cal conèixer molts aspectes, no només el de les seves obres, suposo que també s'amagava també una dona darrere que tenia les seves, no?, les sèries i les seves coses.
D'acord. Recomanacions, Rosana, ara que hem fet un repàs més o menys als llibres més venuts i algunes de les incorporacions a la llista, per on comencem?
No sé si m'hem parlat, jo diria que no, perquè ja fa dies de la Societat Literària.
Em sembla que no, però com que la nostra memòria tampoc és una cosa meravellosa...
No, doncs, és un llibre que a partir d'aquí 10-12 dies, ja el tindrem potser menys, el tindrem ja en català, de moment us l'haig de dir que només està en castellà, i l'ha publicat RBA. Es diu La Societat Literària i el Pastel de Piel de Patata de Guernsey. És de dues autores, Mary Ann Schaffer i Annie Barrows, una d'elles ja va morir. En definitiva, La Societat Literària i el Pastel de Piel de Patata és una obra amable. Amable en el sentit de que els que ens agraden els llibres, els que ens agraden la lectura, la disfrutarem. Ens situem a l'any 46, gener del 46. Londres encara està, doncs, allò, patint les ombres de la Segona Guerra Mundial, I tenim una escriptora, la Juliet Ashton, La veritat és que la Juliet Ashton, el que li passa és que ha tingut una gira, que és curiós, perquè era una època difícil, però ha tingut una gira pel país, perquè ella ha editat durant la guerra, ha estat editant, doncs, com unes cròniques en el diari, que feia més amable que la gent pogués passar a Londres, sobreviure a Londres, la guerra, la Segona Guerra Mundial.
No?
En definitiva, té un editor, vale? Té un editor que és el germà de la seva millor amiga. Ella ha tingut una infància normal, el que passa que en la seva adolescència es va quedar sense pares i va haver de raure amb el seu oncle. Oncle dels pares, diguéssim, que no es van acabar de venir i la va posar en un internat. Allà és on te coneix aquesta millor amiga, allà és on també anirà a casa seva i coneixerà el seu germà. El seu germà serà el seu editor i serà la persona, una de les persones més importants de la seva vida. Ella té un caràcter, és evident, però a partir d'un cert moment, doncs resulta que hi ha un senyor de Guernsey, que és una de les illes del canal, que li escriu una carta dient que li agraeix que en algun moment que té un llibre que pertanyia amb ella. I és del Charles Lamb. És l'obra del Charles Lamb i, en definitiva, només li agraeix que hagi donat el llibre o que, en definitiva, hagi vengut el llibre perquè ell el té de segona mà i resulta que és d'ella. A partir d'aquell moment s'estableix una correspondència entre el Dowsy, que és el personatge que té el llibre,
sí,
que està en el canal, i ella. I també li explica que tenen com una espècie de club de lectura que seria la Societat Literària. Com va començar aquesta societat literària? Pues d'una manera molt i molt estranya. Resulta que, clar, ella ha viscut en la Segona Guerra Mundial a Londres, però no l'ha viscut en el canal. A l'illa del canal hi van també invadir els alemanys i s'hi van quedar allà pensant que així seria un pas per invadir Anglaterra. Què va passar? Que era una illa molt petita, era, tothom es coneixia, diguéssim, i en definitiva, clar, tot està molt controlat. Tenien un porc i a través d'una treta que fan resulta que es poden menjar un dels porcs. Tothom patia bastanta gana, diguéssim, se'l poden menjar. Però, esclar, els atrapen, quan hi havia toc de queda, els atrapen pel carrer. I amb una de les, amb la noia, una de les noies que també serà l'Elisabet, que també serà un dels personatges de la novel·la, resulta que se li ocorreix dir que venien d'una lectura, que ells són una societat literària. A partir d'aquell moment es veuen obligats a tenir una societat literària, però, clar, en un lloc en el que la gent es dedica al camp, etc., el de llegir llibres i comentar-los no és...
No hi casa.
No és el millor que es pot fer en temps de guerra. A més, llavors el que sí fan és fer, intentar doncs, que sigui també una tertúlia gastronòmica, és a dir, que hi hagi alguna cosa per menjar. A partir d'aquí, hi ha un que fa un pastís de pell de patata, que és la crosta, i a dintre doncs, l'omple. Què passa amb la Juliet, que comença a intercanviar cartes, no només amb ell, amb el Dowsy, que s'estableix una relació, sinó també amb tots els altres personatges, i comença a viure una altra vida, molt diferent, i veure una altra manera de viure, de com s'ha viscut la guerra fora de Londres. És un llibre encantador, és uns personatges molt humans, fins i tot divertits, tots, en definitiva, comencen a estimar la literatura a partir d'allà i de com doncs, els llibres, què ens representen amb uns i què ens representen amb els altres. De com un senyor que l'únic que feia és doncs, tenir porcs, acaba llegint unes cartes i dient, bueno, és que aquest que ha llegit, acaba llegint els clàssics, no? O, per exemple, el Marc Aureli, i acaba dient que és que, esclar, aquest senyor estava totalment equivocat per això i per això i per l'altre. És un llibre que jo us el recomano per passar una bona estona, per... que malgrat que es parla doncs, del tema alemany, queda molt al marge perquè, en definitiva, ho han patit d'una manera molt diferent i queda molt sesgat perquè no té res a veure amb els nazis, etc. És a dir, no surt d'una manera allò dura i sí que surten que tenien una sèrie d'esclaus alemanys, tenien una sèrie d'esclaus que eren els jueus, evidentment, de com la població doncs, intenta doncs, ajudar-los, de com se la carreguen, etc. És a dir, que surt d'una manera, però de com era la vida en ells i, en definitiva, com canvia la vida de la Juliet a través de conèixer el Dowsy.
Però ens vols dir, Rosana, que aquesta és una història feliç, per dir-ho així?
Sí.
O una història de felicitat, d'acord?
Amb un happy ending.
Entesos, és que ens semblava sí, això, una història que...
Per això dèiem que era una història amable, en definitiva, perquè acostumats a les novel·les que teníem sobre la Segona Guerra, doncs totes, clar... històries amables no gaire.
Sí, mira que hem tingut edicions del programa que, sí, que esclar, que es feien difícils de pair des del punt de vista d'aquests que diuen poden donar alguna cosa que m'animi una mica.
Sí, aquesta la veritat és que sí que surt el tema i sí, hi ha moments això, però no és el tema de la novel·la. El tema de la novel·la són les relacions humanes i de com de vegades doncs, la literatura també es pot unir.
Repetim el títol, que és llarg.
És llarg, La Societat Literària i el Pastel de Piel de Patata de Guernsey. Surt d'aquí uns dies en català.
I l'autora és?
N'hi ha dues, Mary Ann Schaffer i Annie Burroughs.
D'acord. Mary Ann Schaffer i Annie Burroughs.
Sí, la Mary Ann Schaffer és la que va morir ara el 2008. I la veritat és que ella era editora, bibliotecària i llibretera.
Abans de la darrera recomanació, en alguna ocasió hem parlat del Consol, sí,
Sí, del Consol sí que en vam parlar. Vam dir que cuidado, que no anessin en la mateixa idea. Els lectors de Junts i Prou, que va ser l'obra més coneguda potser de l'Anna Gavalda, que no anessin en la mateixa idea de trobar el mateix. El que passa és una història com a més dura, per dir-ho d'alguna manera, però a mi és una obra que m'ha agradat molt.
Vaja, doncs coincideixis plenament amb una oient que ens escolta des de Barcelona per internet
sí,
i ens diu que, no sé si n'heu parlat, però ho recomano, el darrer llibre d'Anna Gavaldà, El Consol, i estic molt enganxada.
Sí.
O sigui que coincideix plenament amb la precisió de la Rosana, eh?
Sí, és un llibre que sí que enganxa, però que també ho diem que és una baixada als inferns del personatge, és a dir, que el personatge, a través de rebre una notícia de que ha mort una persona que va ser molt important a la seva joventut, diguem-ne, el personatge ara té una vida, diguem-ne, d'anar amunt i avall, és un arquitecte famós, va amunt i avall, es passa més hores als aeroports que en altre lloc, està ajuntat amb una persona que té una nena adolescent, que ell, diguem-ne, que l'ha trobada ja de petitona, i per tant ha viscut amb aquesta nena, i aquesta nena és com si fos filla seva, però hi ha una carta que rep de que ha mort la mare d'un amic, després anem veient quina relació tenia ell, el personatge, amb aquesta, la mare d'aquest amic, i és clar, és una baixada per veure tot el que s'ha deixat de dir, tot el que ha deixat de fer, i com va oblidar-los, amb aquests personatges, i va fer la seva vida.
Doncs de moment ho deixem aquí, perquè no volem allò posar la pistola al pit de la Rosana i dir-li que en un minut i mig en recomani una cosa, sinó que farem el petit resum. De moment, per tots aquells que els agradi anar al cinema i els agradin les adaptacions literàries, o com a mínim hi tinguin interès, i si no, els dos llibres bé s'ho valen, Via revolucionària, de Richard Gates, i El lector, de Bergers Ling. Sobretot el lector, la Rosana ho recomana vivament, una novel·la que té uns quants anys, una història molt maca, una història d'una relació amorosa entre un jove amb problemes de salut i una dona enigmàtica, madura, amb la qual establirà una relació on després, durant uns quants anys, no es veuran i després es veuran als tribunals quan aquest jove ja sigui un advocat i hagi de defensar-la d'un crim del passat. També esmentar una altra de les recomanacions de la Rosana, com és aquesta Societat Literària i el Pastel de Pil de Patata de Gemsley, que n'hem parlat fa un momentet, de Mary Ann Chave i Annie Barrows, i finalment qui vulgui afegir doncs alguns llibres ja en un altre àmbit, les cartes completes de Rodoreda a Joan Sales, però per llegir-ho allò no d'una forma, no d'una tirada, per no empatxar-se massa, i qui vulgui atrevir-se amb l'Africà de l'Eclezio, aquest relat autobiogràfic, però com ens deia la Rosana, és Premi Nobel per alguna raó, i per tant, diguem-ne, cal posar-se en aquesta lectura amb una certa dosi de concentració. En 15 dies hi tornarem amb més recomanacions literàries. Rosana, gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Fins d'aquí 15 dies.
Ràdio Maricel, 107.8 FM.